Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Sabadell comença a deixar enrere la crisi sanitària que va assolir el pic màxim l'abril passat. Ho avala el fet que al Taulí només hi hagi un pacient ingressat per la Covid-19, però també un estudi de les aigües residuals que arriben a la depuradora de Sant Pau de Riu-Sec, on actualment no hi ha cap mena de rastre del virus. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, celebra que la ciutat hagi aconseguit arribar a aquest punt.
Es va veure clarament, no, l'època que teníem, doncs, realment el repunt de Covid, com realment també sortia aquí, doncs, aquest repunt de Covid en aquestes aigües residuals i com després aquesta, l'última mostra no ja sortia neta i, per tant, doncs, també va en relació a les dades que tenim.
Les anàlisis es fan un cop per setmana i s'inclouen en un estudi en el qual també hi participen ciutats com Barcelona, Ourense, Alacant i Múrcia. A partir del setembre es començaran a recollir mostres en altres col·lectors, com el de la Riereta o Sant Quirze. L'objectiu és acotar la traçabilitat en cas d'un possible rebrot de la pandèmia, que els experts situen cap al setembre o l'octubre.
Titulars.
Karen Madrid, molt bon dia.
Bon dia.
Llibertat amb càrrecs i sense mesures cautelars per als 4 investigats a l'operació Judes que avui han declarat davant de l'Audiència Nacional.
Ho han fet per videoconferència des dels jutjats de Sabadell i Mollet i acusats de presumpta pertinença a organització terrorista. Tot i que hi havia previstes dues declaracions més, finalment s'han ajornat fins al pròxim 6 de juliol. Xavi Pellicer, portaveu d'Alerta Solidària i del col·lectiu Detingudes 23S, creu que el procediment ja no s'hauria d'allargar més.
Clar, nosaltres considerem que legalment aquest procés d'instrucció ja està esgotat i que, per tant, no es podria fer cap tipus de nova investigació o de nova citació o introduir cap altre tipus d'element d'investigació, perquè el procés d'instrucció són 6 mesos, no hem tingut cap notificació de pròrroga i, per tant, s'hauria de tancar ja en els propers dies o en les properes setmanes.
Les compareixences s'emmarquen en el dispositiu de la Guàrdia Civil que va culminar el 23 de setembre del 2019 amb la detenció de 9 persones de l'entorn del CDR, 4 de les quals eren de Sabadell. 2 són David Budria i Clara Borrero, que han declarat avui als jutjats, i Xavi Duc i Jordi Ros, que van passar uns mesos a la presó.
L'aparcament del Bosc de Can Deu serà finalment l'escenari de l'autocinema d'estiu de Sabadell.
És una de les propostes incloses en la programació cultural d'estiu de l'Ajuntament i que arrenca aquest dissabte 4 de juliol amb un clàssic de cinema musical. N'ha parlat el regidor de Cultura, Carles de la Rosa.
I un cop aquest any es va prendre la decisió de que 28 projeccions al llarg de 2 mesos era complicat mantenir la seguretat pels risc d'aquest cicle, la pròpia empresa ens va indicar que havien fet una mica de reinvenció, diguéssim, i que també oferien el servei d'autocinema. Llavors nosaltres ens va semblar que seria interessant d'utilitzar aquest format i ens va fer la proposta de les pel·lícules.
A més de Gris, amb les invitacions ja exaurides i Viernes 13, els altres 2 títols que es podran veure a l'autocinema són Parásitos i la cinta de Disney, Viana.
Adri Cuevas ha renovat amb el Centre d'Esports per una temporada més.
A partir de les 2, al programa Hotel Suís, conversarem amb el migcampista andalús que encadenarà 3 campanyes seguides al Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Comencem amb la previsió meteorològica de la mà del Manuel Álvarez. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui la nebulositat li està costant de marxar. Núvols baixos a molts punts del litoral i del prelitoral. En principi, però, confiem en que han d'acabar de desaparèixer, sobretot a la meitat sud. Al nord-est li costarà una miqueta més i, a més, s'ajuntaran amb alguns núvols d'evolució diurna que deixaran el cel novament força ennuvolat a zones de muntanya. A destacar avui, però, l'arribada de tempestes a partir del vespre que afectaran punts del terç-oest i avançaran a la resta del territori durant la nit i matinada, que podrien deixar ratxes molt fortes de vent i fins i tot anar acompanyades d'alguna calamarsada o pedregada, sobretot a punts del terç-oest. Pel que fa a la temperatura, avui valors iguals que els d'ahir o una miqueta més baixos, però atenció demà, ja que esperem el pic de calor d'aquest episodi amb màximes que podran arribar als 37 o 38 graus a ponent i interior de les Terres de l'Ebre. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Comprovem ara com funciona a aquesta hora el transport públic. David de Toro des del Transmet. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Primer de tot, destacar que demà l'ATM engega el procediment de compensació dels títols integrats no utilitzats durant el confinament. Hi ha dos supòsits. Per a les persones que no han fet servir el seu títol des del 14 de març, en passar-lo a partir de demà per la validadora, aquesta ampliarà automàticament la caducitat. Les persones que sí hagin utilitzat el títol alguna vegada durant l'estat d'alarma hauran de fer una sol·licitud telemàtica. Teniu tota la informació al web compensacions.atm.cat i suport d'atenció telefònica al 93 120 53 30. Pel que fa a l'estat del transport públic, ara mateix circula per l'àrea metropolitana de Barcelona sense incidències destacables, segons indiquen els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. De moment, això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, molt bon dia. I pel que fa a la situació a les carreteres catalanes, ja s'ha normalitzat la situació a la Ronda de Dalt, on s'havia hagut de tallar un carril a conseqüència d'un accident en sentit Llobregat. Tot i això, tot i l'obertura d'aquest carril, hi ha 3 quilòmetres de cua des d'Horta. I també s'està donant pas alternatiu a Vilaverd, a la C14, per unes obres, i hi ha 3 quilòmetres de retencions en els dos sentits de la marxa. Passant pràcticament 7 minuts de 2 quarts, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Sabadell no té rastre de Covid-19 en les seves aigües residuals des de mitjans del mes d'abril. Així ho plasmen les analítiques setmanals realitzades a la depuradora de Sant Pau de Riu-Sec, que tracta un 60% de les aigües residuals de la ciutat. Aquesta pràctica en marxa des de final del mes de març forma part d'un estudi impulsat de forma conjunta amb les ciutats de Barcelona, Alacant, Múrcia i també Ourense. Un estudi que encara està lluny de finalitzar, ja que podria servir de primera senyal d'alerta en cas de rebrot de coronavirus en aquestes ciutats, Karen.
Les primeres dades de les analítiques de Sant Pau de Riu-Sec ja han estat molt significatives. Des de mitjans d'abril no s'ha detectat material genètic de coronavirus a les aigües residuals d'aquest equipament, mentre que durant el pic de la pandèmia sí que era així. Així ho ha explicat el president d'Aigües de Sabadell, Enric Blasco.
Tenim 3 punts de pressa de mostres. Un és a l'arribada de les aigües residuals, un altre és a la sortida del tractament de fangs i un altre és a la sortida de l'aigua quan aboquem a llera pública. Hem detectat que a l'època del Covid més accentuada, perquè això es porta fent des de la meitat del mes de març, doncs sí que tenien concentracions del Covid a les aigües que ens arribaven, i d'igual manera sí que aquestes concentracions desapareixien a la sortida de l'aigua a llera pública, és a dir, que el tractament que apliquem a la depuració a casa nostra, més enllà de fer la seva feina habitual, també es carrega el Covid.
L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, considera que comptar amb aquestes analítiques pot ser clau de cara als pròxims mesos.
Amb aquesta pandèmia el que s'ha posat de relleu és lo important que són les dades de salut pública, i poder dir també des de les ciutats doncs, que evidentment hi ha un control de salut pública, i crec que en aquest cas doncs, aquest projecte va molt alineat en el que crec que també han de ser les ciutats del futur, poder agafar la població i dir: ei, tenim controlat el que passa, i a la mínima que es detecti alguna variable, no, com ara us comentaven, doncs, que evidentment es doni de seguida l'alerta i puguem buscar aquesta traçabilitat i puguem sobretot prendre mesures.
De cara al setembre s'impulsarà una segona fase d'aquest projecte, que consisteix en anar a recollir mostres als col·lectors. Jordi Vinyoles, director de l'àrea de sanejament de la depuradora de Sant Pau de Riu-Sec, explica per què és necessari aquest pas.
El que s'ha detectat amb l'estudi és que a partir d'una baixada de casos, doncs ja no és detectable. També s'ha detectat en altres llocs en què sí que ja s'han fet anàlisis a col·lectors, com a Barcelona, doncs que pot ser que la depuradora no n'estigués detectant, però en un ramal concret sí. Per tant, hi ha l'efecte de dilució que fa que perdis una mica de sensibilitat. Per això la importància d'anar a buscar el detall en els col·lectors.
Els primers col·lectors que s'analitzaran són els de la Riereta i el de Sant Quirze. En cas de rebrot, aquesta pràctica permetria detectar el barri concret on s'ha originat.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
L'Audiència Nacional ha dictat llibertat amb càrrecs però sense mesures cautelars per als quatre dels CDR investigats per l'operació Judes que avui estaven citats a declarar als jutjats de Sabadell i Mollet i acusats de presumpta pertinença a organització terrorista. En total hi havia 6 persones citades a declarar, però les altres dues declaracions s'han posposat fins al pròxim dilluns 6 de juliol.
Aquest dimarts a 8:45 del matí més d'un centenar de persones s'han concentrat a les portes dels jutjats de Sabadell per demanar l'absolució dels acusats en l'operació Judes. Arran de la pandèmia, els investigats han comparegut davant el jutge per videoconferència des dels jutjats de Sabadell i Mollet, els més pròxims als seus domicilis. Finalment, l'alt tribunal ha descartat la presó provisional i ha ajornat dues de les declaracions previstes per avui, que es faran finalment dilluns que ve. Xavier Pellicer, portaveu d'Alerta Solidària, valora el procés.
No, doncs, respecte a les mesures cautelars, doncs, que no n'hi ha hagut, ens sembla el més normal en una situació en què no hi ha cap tipus de prova, en què les acusacions es basen en que aquestes persones han participat en mobilitzacions massives o sentències, en què tenien vincles més o menys personals amb les persones detingudes anteriorment i que, per tant, no hi havia cap tipus de fonament jurídic ni per les acusacions ni per aplicar cap tipus de mesura cautelar.
Pellicer ha explicat que els acusats s'han acollit al seu dret de no declarar i només han respost les preguntes de la defensa relacionades amb el seu arrelament al territori. Des d'Alerta Solidària consideren també que legalment aquest procés d'instrucció ja està esgotat i que, per tant, no es pot fer cap nova investigació o citació.
I en clau política us expliquem que els regidors de Junts per Sabadell han tancat files amb els presos independentistes i Carles Puigdemont en el procés de reorganització de l'espai postconvergent. La setmana passada Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn i Lluís Puig van fer arribar una carta a la militància del PDeCAT animant-los a unir-se a la Crida Nacional que impulsa Carles Puigdemont. La líder dels exconvergents de Sabadell, Lourdes Ciuró, defensa el lideratge de l'expresident en una única formació. Així ho han fet saber a través d'un manifest publicat a les xarxes socials.
En aquest sentit, Lourdes Ciuró se situa pròxima a la proposta dels polítics empresonats i l'expresident Puigdemont, tot i que ella defensa que la marca del partit sigui la de Junts per Catalunya. D'aquesta manera també es distancia de les iniciatives que han dut a terme els membres de l'executiva del PDeCAT, que volen apartar Puigdemont del lideratge de l'espai.
Vam fer diferents jornades de debat i el que va dir la gent era que volien transitar cap a un espai únic, un sol partit, perquè ara tenim un espai doncs, que està, doncs, inclús no s'identifica prou bé qui acabem de ser, per tant necessitem un espai únic, que és Junts per Catalunya, i que tenia molt clar que el lideratge del president Puigdemont, i que llavors els òrgans efectius en el territori s'havien d'escollir, doncs, lògicament, de forma democràtica, amb una assemblea constituent.
Ciuró defensa que aquesta és la voluntat que va manifestar la militància a l'últim congrés de la formació. Tot i ser un únic partit, podria agrupar diferents sensibilitats, tot i que sempre sota el paraigües de l'independentisme.
L'objectiu és la independència, i llavors això ha de sortir d'un congrés constituent, que és on es debatran les diferents ponències, com es fa a tot espai polític, que cada 4 anys, normalment els espais polítics el que fan és redimensionar i veuen o defineixen quin és el seu full de ruta. El que està molt clar és que l'objectiu és la independència, que no renunciem a res, perquè s'ha vist que la fórmula de negociació amb l'Estat doncs, és fallit, i llavors nosaltres com a Catalunya tenim dret a un referèndum, i aquest referèndum s'ha de poder ser, tant de bo pugui ser pactat.
Ciuró defensa que de forma paral·lela al lideratge de Puigdemont hi haurà d'haver una direcció operativa arrelada al territori.
Twitter@RadioSabadell. Segueix-nos.
L'USTEC, el sindicat majoritari al sector de l'ensenyament, carrega contra el departament de Josep Bargalló per la planificació del curs vinent. A grans trets, consideren que les mesures de seguretat que es van anunciar durant el confinament no es podran dur a terme. La contractació de 5.000 professionals al setembre és insuficient, no s'han buscat nous espais per dividir els grups i el repartiment de tauletes no salva la segregació escolar que s'ha accentuat amb la digitalització de les classes. Són les denúncies que ha fet Xavier Díez, membre del Secretariat Nacional de l'USTEC, en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
El Departament d'Ensenyament ja ha renunciat a les ràtios d'alumnes i aposta pel curs que ve per crear grups estables de convivència. Ara bé, per l'USTEC hi ha poca diferència amb els cursos anteriors, ja que la contractació de nous professionals no permetrà baixar el nombre d'alumnes per aula. Segons el sindicat, tocaran un professor i mig per centre, cosa que no permetrà dividir els grups per fer-los més reduïts. Xavier Díez també és representant al Consell Escolar de Catalunya, a part de membre de l'USTEC.
La realitat és que enlloc hi ha escrit per escrit cap indicació que impliqui una reducció de ràtios. És més, si resulta que en un centre, posant per cas, de dues línies hi ha 26 professors i ha, diguem, amb ràtios de 27-28 alumnes en l'escola de primària, i l'any que ve hi ha els mateixos alumnes i en comptes d'haver-hi 27 professors hi ha 28 i mig, bueno, faci la divisió. És impossible rebaixar ràtios. És impossible rebaixar ràtios.
Alhora critiquen que no s'han buscat espais més enllà dels centres escolars per garantir els distanciaments.
Això dels grups establerts de convivència em sembla, diguem, una presa de pèl bastant monumental. A la pràctica, si tu col·loques 30 alumnes en una aula de 60 metres quadrats, com és habitual, és a dir, amb 2 metres quadrats, perquè és impossible mantenir distància social, i és impossible, diguem, mantenir tota aquella prudència que ens pugui evitar un rebrot, i en cas de rebrot, la veritat, diguem, estem tots molt decebuts.
Aquest migdia el Departament d'Educació tenia una trobada amb els sindicats per negociar com pretenen que sigui l'any vinent. Díez també ha lamentat que la reunió es faci un cop la conselleria ja anuncia totes les mesures a la premsa, cosa que els deixa poc marge per negociar.
Notícies migdia.
Passar un minut a 3:15 és un dels temes que us hem destacat en titulars. L'aparcament del Bosc de Can Deu serà l'escenari de l'autocinema que arrenca aquest dissabte en el marc de la programació cultural d'estiu. El govern municipal ha optat per aquest emplaçament al lloc del pàrquing de l'Oar Gràcia perquè es poden controlar millor els accessos, està més allunyat del nucli urbà i està envoltat de natura. L'autocinema engega amb un clàssic del cinema musical com és Gris. La protagonitzada per John Travolta i Olivia Newton-John obrirà el cicle Sense invitacions que eren disponibles.
El primer títol que es podrà gaudir a l'autocinema ha tret i molt als sabadellencs. Les 100 invitacions per assistir-hi s'han exhaurit només 24 hores després que s'obrís el termini per demanar-les. La resta de títols, però, no són menys atractius. A proposta dels organitzadors del Festival de Cinema de Terror de Sabadell, dissabte 11 de juliol, es projectarà un clàssic del gènere, Viernes 13. El dia 18 serà el torn per la gran triomfadora de l'última edició dels Òscar, Paràsit, mentre que l'autocinema tancarà el dia 25 amb una pel·lícula pensada per al públic familiar, Viana. La pel·lícula animada de Disney serà l'única que es podrà gaudir en català. Les tres primeres es projectaran en castellà. Carles de la Rosa, regidor de Cultura, ha explicat que el catàleg de l'empresa que farà l'autocinema, la mateixa que programava els títols del cicle de cinema La Fresca, ha quedat limitat per la Covid-19.
Hi ha hagut moltes, molts problemes a darrere de confinament perquè els darrers títols que hagin sorgit siguin, diguéssim, en català per temes, bon, tots sabem com ha anat el confinament, el tema dels doblatges. I en el cas de les pel·lícules més emblemàtiques, doncs al Festival de Cinema de Terror se'ls va donar també la potestat que fessin la pel·lícula amb l'idioma que considerin més oportú. I Gris ens va semblar en aquest moment que era, és com tothom la té en el seu imaginari, i és també la que ens podia oferir, la versió que ens podia oferir l'empresa.
De la Rosa també ha sortit el pas de les crítiques d'alguns sectors que no veuen amb bons ulls un autocinema perquè diuen fomenta l'ús del vehicle privat amb els problemes de contaminació que això comporta. El titular de Cultura ha recordat que un dels requisits per poder gaudir de la iniciativa és que els cotxes hauran d'estar amb el motor apagat.
Entenem que desplaçar-te per la ciutat per arribar fins a l'esplanada i marxar d'allà seria l'equivalent a la mobilitat que pugui tenir la gent quan vagi a sopar o faci qualsevol altre tipus d'activitat o va al cinema dissabte a nit. Per tant, no creiem que contribuïm gaire més a que hi hagi més desplaçament per la ciutat. Un cop allà apaguen els motors, per això també considerem que a les 10 de la nit i en una zona així més boscosa és molt més fresc, per tant serà molt més agradable estar allà, hi haurà més silenci, menys contaminació lumínica, per tant serà tot molt més agradable, més distància amb els veïnats perquè no puguem perjudicar tampoc els veïns.
Malgrat que per gaudir de Gris ja no hi ha invitacions disponibles, es poden continuar demanant passis per a Viernes 13, Parasitos i Baiana a través del web sabadell.cat/cultura.
I encara en matèria cultural, us expliquem que ja la nit es va estrenar TV3 Drama, la nova sèrie de ficció televisiva enfocada al públic jove i que ha generat certa polèmica a les xarxes socials perquè els seus personatges combinen el català i el castellà. Defensors i detractors del bilingüisme de la nova sèrie han dit a la seva Twitter, després de l'emissió dels dos primers capítols, produïda per Ràdio Televisió Espanyola en col·laboració amb el Terrat, Drama està protagonitzada per la sabadellenca Elisabet Casanovas, que dona vida a l'Àfrica, una noia jove que transmet una visió femenina i empoderada de les coses i fuig d'estereotips.
Drama és una comèdia canalla i amb un peu en el drama que va començar a gestar-se ara fa 3 anys en el cap dels seus creadors, els guionistes Dani Amor, Charlie Pi i Oriol Pérez, i que ha estat dirigida per Ginesta Guinda. És la nova aposta de la cadena per enganxar els joves millennials a la seva graella els dilluns. La sabadellenca Elisabet Casanovas interpreta la protagonista, l'Àfrica, una noia que descobreix que està embarassada i no sap de qui.
Definiria que és una sèrie que parla sobre un tema que ens apel·la més del que ens pensem, que és l'avort, i jo crec que hi ha una reivindicació en el personatge protagonista de no voler passar la decisió que ha de prendre envers això i les accions que ha d'accionar, decideix no viure-ho sol. Aleshores, pren la decisió de compartir-ho amb els possibles pares, perquè recordo que ella no sap de qui s'ha quedat embarassada, però tampoc li interessa, simplement vol fer-ho saber.
L'actriu sabadellenca tot just acaba de finalitzar el rodatge de Xavales, un llargmetratge amb participació de TV3, dirigit per Carol Rodríguez i que protagonitza una amb Vicky Luengo, Carolina Yute i Ángela Cervantes, quatre amigues de l'adolescència que retroben el barri on van créixer. L'actriu explica com han estat els rodatges del final d'aquesta producció audiovisual, tenint en compte les mesures de prevenció de la Covid-19.
Doncs són curiosos i són estranys alhora que bonics. És a dir, crec que hi ha moltes mesures del Covid que t'influeixen a l'hora de treballar. Doncs, per exemple, no podem compartir cigarros, no podem beure de la mateixa copa, etcètera. Entre figurants no ens podem fer petons, no ho sé. Hi ha totes com unes normes que s'han de seguir, però crec que en el fons, la gent com que ve d'un confinament, etcètera, hi ha moltes ganes de treballar, hi ha molt bon rotllo, la gent té ganes d'estar a gust a la feina i crec que tothom rema molt a favor a nivell humà.
La situació d'alarma va obligar a aturar el rodatge de Xavales quan només faltaven 2 setmanes perquè s'acabés, i ara, uns quants mesos més tard, s'ha reprès aquesta fase final, però encara haurem d'esperar una mica més per anar a veure-les als cinemes.
Repassem altres notícies de la jornada en format més breu. Es compleix un any del crim sense resoldre del carrer Gràcia.
Tot i els esforços dels Mossos d'Esquadra per trobar-ne els autors, fent una crida ciutadana, l'homicidi de l'Héctor continua envoltat de misteri. Va morir dessagnat al centre de Sabadell després de rebre una ganivetada. Les càmeres de seguretat de la zona apunten a una parella, un home i una dona, però durant tot aquest temps no s'ha detingut ningú relacionat amb el cas. Un any després de la mort del jove veí de Barcelona i treballador de Banc Sabadell, el cas està arxivat judicialment. Així ho ha decidit el jutjat número 3 de Sabadell a final del mes de gener passat.
Incendi aquesta matinada a l'entrada d'un aparcament d'un immoble del carrer Covadonga.
El foc s'ha iniciat pocs minuts abans de 6:15 de la matinada a l'alçada del número 335. En aquell moment van cremar unes fustes i un matalàs situats a la via pública per causes encara desconegudes. Tot i que no es van atendre persones per cremades ni per inhalació de fum, el foc va originar danys a la façana de l'immoble. Van intervenir-hi 4 dotacions dels bombers, una ambulància del SEM i 3 unitats de la policia municipal.
I la Universitat Autònoma de Barcelona col·laborarà amb la farmacèutica Servier per frenar el Parkinson.
L'objectiu de la col·laboració és desenvolupar noves molècules que bloquegin la proteïna causant d'aquesta malaltia neurodegenerativa. Ho faran a través del mètode del cribatge de molècules petites, que servirà per identificar i desenvolupar compostos químics que neutralitzin les proteïnes.
I no deixem de parlar d'aquest tipus de malalties perquè el Mulla't per l'esclerosi múltiple d'enguany es reinventa per la Covid-19. Malgrat el desconfinament, aquest 2020 la iniciativa solidària no es podrà fer en tantes piscines com és habitual. Per això la Fundació Esclerosi Múltiple es reinventa i ha posat en marxa una iniciativa en línia. En què consisteix? En un tema de la banda Gertrudis que va sonant millor a mesura que van arribant les donacions econòmiques.
El tradicional Mulla't s'ha hagut d'adaptar a les circumstàncies actuals. Tot i això, un grup de piscines d'arreu de Catalunya, entre les quals hi ha la bassa de Sabadell, se sumaran el pròxim 12 de juliol a la iniciativa solidària que vol recollir fons per la investigació de la malaltia. Rosa Mas Riera, directora de la Fundació, ha explicat al Cafè de la Ràdio que s'ha marcat com a objectiu arribar als 300.000 euros, una xifra similar a la d'altres edicions. Ella mateixa ha apuntat en què s'invertiran aquests diners.
El que ha de servir és per seguir mantenint els serveis que nosaltres oferim a la Fundació, que en són serveis neurorehabilitadors, i per seguir donant impuls a la recerca.
Mas Riera ha reconegut que la pandèmia del coronavirus, com a tots, ha trastocat els plans de la Fundació Esclerosi Múltiple, però ha assegurat que no volien renunciar a fer el Mulla't. I és que, segons ha subratllat, els afectats per la malaltia han sortit molt perjudicats dels mesos de confinament.
Aquesta crisi del Covid ha afectat d'una forma molt directa les persones amb esclerosi múltiple, que han quedat confinades, que moltes d'elles no han pogut seguir rebent el tractament, no han pogut anar a fer la rehabilitació i, per tant, doncs, han vist molt marmat el seu estat de salut. Llavors, ara més que mai hem de continuar amb la nostra activitat i són moments difícils, però ho hem d'intentar i entre tots estic convençuda que ho aconseguirem.
Precisament els diners que es recaptin serviran per finançar els serveis d'atenció als pacients que ofereix la Fundació i programes de recerca sobre l'esclerosi múltiple. Hi ha temps per fer aportacions fins al 30 de setembre.
Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, ara et porta la compra a casa. Ja pots gaudir del nou servei a Terrassa, Matadepera, Sabadell, Mollet del Vallès, Barberà del Vallès, Sant Quirze del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda, amb una promoció especial de benvinguda. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. És fàcil, ràpid i comodíssim. Fes la teva compra a bonpreuesclat.com i amb un clic ja la tens a casa.
Centre d'Estètica Nova Imatge, un centre amb més de 20 anys d'experiència i amb diversitat de serveis unisex pel benestar del teu cos. Massatges, depilacions, manicures, pedicures i molt més. Ens pots trobar al carrer Calders 165 de Sabadell o bé fer una ullada al nostre Instagram @estetica_nova_imatge. Truca'ns al 93 711 44 87 i t'atendrem.
Fem un ret! Vine a Red Bar per gaudir de les grans terrasses i espais segurs i confortables amb aparcament gratuït 24 hores. Sushi, burgers gourmets, pizzas, amanides, grills, cervesa de bodega. Recorda que també disposes de servei a domicili i per recollir les 24 hores del dia. Red Bar és casa teva.
Gasoils Cruella. Servei de gasoil a domicili. Calefacció, automoció, agrícola. Visiti'ns al carrer de Vallllavell 177. A la nostra botiga trobarà ampolla i cartutxo de gas, accessoris per al càmping i petit electrodomèstic. Gasoils Cruella, carrer Vallllavell 177, Sabadell. Servint servei.
Buscas un despacho multidisciplinario? Bienvenido a Napes Abogado y Gestoría Administrativa. Te ofrecemos un servicio integral de gestoría y bufet de abogados, destinado a todos los clientes, tanto particulares y empresas. Prestamos servicio de gestión y asesoría en todas las áreas. Puedes encontrarnos en la calle Sol y Padrís 8, a través de las redes sociales o llamándonos al 669-337-540. ¡Te esperamos!
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Reprenem la informació en clau general. Dues noves morts per Covid-19 a Catalunya en les últimes hores, segons dades de les funeràries.
Aquest nou ascens situa la xifra global de víctimes en 12.556. A banda, s'han detectat 146 nous casos positius testats, 82 més que l'últim balanç, i la xifra total puja a 71.576.
I nou positiu de Covid-19 entre els participants en una barbacoa a la Vall d'Aran.
Aquest nou cas se suma als altres 7 que es van comunicar divendres, tots ells en aïllament domiciliari i amb símptomes lleus. Tots ells van assistir a una barbacoa el 16 de juny passat. Segons informen els serveis sanitaris, aquest brot estaria controlat, tot i que s'està a l'espera dels resultats de les últimes proves enviades.
Els Estats Units, Rússia, el Brasil i Cuba queden fora de la llista de països amb què la Unió Europea obrirà fronteres demà 1 de juliol.
Una decisió que s'ha fet en base a criteris epidemiològics i d'evolució de la pandèmia. En canvi, sí que hi ha a la llista països com Algèria, Austràlia, el Canadà, Corea del Sud, Geòrgia, el Japó, Montenegro, el Marroc, Nova Zelanda, Ruanda, Sèrbia, Tailàndia, Tunísia, l'Uruguai i la Xina. En aquest últim cas, però, només s'aixecaran les restriccions si hi ha reciprocitat.
Enfonsament històric del PIB espanyol durant el primer trimestre de 2020.
L'economia ha caigut un 5,2% segons les dades confirmades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. És el pitjor retrocés trimestral de la història, ja que fins ara el rècord negatiu datava del primer trimestre del 2009 amb una baixada del 2,6%. Les dades trimestrals també mostren una forta caiguda del consum de les famílies del 6,6%, una pujada espectacular de la despesa pública de l'1,8% i una caiguda de la inversió entre gener i març del 5,7%.
Així arribem gairebé al punt final del Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb la Beatriz Aguilar a les vies de so. Ara arriba tota la informació esportiva amb aquesta renovació d'Adri Cuevas al Centre d'Esport Sabadell. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.